El convidat d'avui, l'estimat amic Vicent Natxer. Bon dia, Vicent.
Bon dia, Paco. Estic molt content d'estar així a Ràdio Clara, lliure i llibertària.
Benvingut a aquestes zones marcianes que diem al principi. Avui anem a dedicar el matí a parlar amb tu i a parlar de la teua poesia. Així és que comencem pel principi. Com tota, ja anem a pams. Vicent Natxer, que va néixer en Algemesí, en la Ribera. Crec que estudiaves filologia catalana en la Universitat de València.
Sí, senyora.
Vares ser professor d'ensenyament mitjà un grapat d'anys, en el moment actual ja joiosament jubilat, en una llarga trajectòria poètica que començà en el, crec que 94, pot ser?
Sí, sí, amb la publicació de Primavera de Cartons a l'editorial Germania d'Alzira.
Primavera de Cartons, que és el llibre en el que jo et vaig conèixer. Uh-huh. I des d'aleshores, a l'any 96, no s'havien tornat a trobar. Així és que avui per a mi és un dia afortunat de retrobament, encara que la teva poesia m'ha acompanyat molt durant tots aquests anys. Tu ja saps que jo la vaig estimar des de que la vaig conèixer i vaig trobar en aquella Primavera de Cartons uns ressons poètics fondos i autèntics. Vicent és un enamorat de les paraules, com hem llegit en alguna entrevista que et feren, en alguna ressenya, un home fascinat per la contundència i la força de les paraules. Vicent, com va ser aquella primera Primavera de Cartons? Com ha estat la teua trajectòria poètica? Crec que tens una dotzena de llibres publicats.
Tinc 11 llibres publicats i estic molt content. Bé, jo vaig començar com tota la gent que comença a escriure a l'Institut Sant Vicent Ferrer del Gemessí. Al primer debut vaig començar a escriure algunes cosetes. Després, quan estava fent tercer debut i cou, amb Francesc Viadel i amb Josep Manuel Esteve muntàrem una revisteta literària que es deia L'Hora Baixa. Quan vaig arribar a la facultat va ser el tot i em vaig apuntar a l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, la GELC, i ahir va ser el meu, d'alguna manera, entrar en tot el món literari. Aquest primer Cartons va guanyar el Premi Modest Sabater de la ciutat de Perpinyà de l'any 88, però no fou publicat fins al 94. I fou publicat gràcies a Marc Granell, que vingué a unes jornades d'escriptors i ens demanà alguns exemplars originals. I, en fi, li dec molt a aquest home i estic molt desvanit d'haver publicat el primer llibre en l'editorial Germania.
De fet, les primeres publicacions poètiques teues no varen ser en un llibre, sinó en revistes.
Sí, en revistes com L'Hora Baixa, com L'Aljamia, com Passadís, com L'Aigua Dolç, i el primer llibre fou Primavera de Cartons.
L'últim, Les Afores de mi.
Als Afores de mi, sí, en l'editorial El Petit Editor.
Que presentares dijous passat en
la Universitat Popular de València al Palauet de Llora.
Al Palauet de Llora. Que no vaig poder anar, tu saps, tinc aquest problema del suig que m'impedeixen alguna mobilitat. Parla'ns d'eixa primera obra, la Primavera de Cartons.
Bé, aquesta primera obra és una obra que són uns poemes en prosa seguint la línia de les lectures que jo feia en aquella època, que eren fonamentalment Joan Navarro i Salvador Jàfer. i és un llibre on s'explora totes les possibilitats de la paraula i diguem-ne que l'estil seria una espècie d'allò que en deien retoricisme màgic. Bé, i és que clar, jo vaig començar a escriure poesia perquè vaig tindre molts professors poetes. Per exemple, vaig tindre Joan Navarro en tercer de BUP de filosofia a l'Institut Sant Vicent Ferrer. Vaig tindre Daniel Arenas també a l'Institut Sant Vicent Ferrer de Llengua i Literatura. En primer de carrera de Filologia Catalana vaig tindre Salvador Jaffer, César Simón també el vaig tindre, Jaume Pérez Montaner, Vicent Salvador, i el professor que més em va marcar durant la carrera va ser Albert Hauff, el catedràtic de Literatura Medieval de la Universitat de València.
No parlaré a classe. 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 No parlaré a classe, 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 no. És un dels poemes d'aquest Primavera de Cartons que a mi em va colpejar, ja veus, me'l recorde, me'l recordat sempre. El tenia preparat i te l'acaba de llegir, però ens agradaria escoltar-te a tu llegir algun dels teus poemes.
M'agradaria començar amb un llibre que parla, amb un poema que parla de la meva estètica, del darrer llibre de poemes, Als afores de mi, d'editorial El Petit Editor, i es diu Atzucac de colors. No sé què hi ha més enllà, però allí, així, la bellesa em commou. La música de la natura, els colors del desig de conèixer-te per damunt de tot. La grandesa de les coses menudes m'inunda el cor, que no es cansa mai de mirar i assumir les meravelles d'aquest món imprevisible. Cada lletra és un espasme de goig i entrega a la causa de la meva llengua. Deixeu-me viure a la meva manera, descobrir a través dels llibres la màgia de l'ésser humà, la solidaritat i la tendresa infinites davant de la barbàrie. L'ordre dels meus poemes m'ocupa tot el temps que és cada vegada més lleuger i finit. També com no m'estime el cel·luloide, l'òpera de la vida quotidiana que s'acosta als més desvalguts i ofrena glòries als oblidats d'un sistema tan cruel com capaç de generar l'estima entre els humans, que necessiten justícia social i dignitat per damunt de tot. I això és la meva estètica, la poètica de la desesperació davant el dolor. I així, lectores i lectors, queda tot dit i puc descansar en la pau de la victòria inèdita de la bellesa, que és la meva lluita constant.
Arribat una mica tard, esteu en la sintonia de Ràdio Clara, lliure i llibertària, al 104.4 de la freqüència avui marciana. Sempre intentem gravar aquests programes i avui no sabem per quina raó, si ho intentem, es desconnecta l'emissor, es desconnecta tot, algú ha clavat la mà en el programa, no sabem què fer. Hem cridat solidaritat als companys a veure si algú pot gravar-nos el programa per a després passar-nos-lo. I continuarem. Avui estem parlant amb Vicent Natxer, company, amic, poeta. Ens parlaves d'algunes ressenyes, parlaves de la teua poesia, ens acabaves de llegir un poema, Vicent. Per on vols que peguem?
Bé, jo m'agradaria contar un poc la meva trajectòria i, en fi, estic en un grup de dramatització poètica del GMSI que es diu Confiteor, que ens reunim per a recitar, llegir, comentar, passar-ho bé. Som una colla d'amigues i amics de tota la vida als quals ens agrada llegir i escriure, i també hi ha músics i cantautors. Un agraïment perquè elles i ells donen vida als meus versos. Després, una persona que també ha fet molt per la meva poesia ha estat Vicent Camps, amb les tertúlies del Chet Lyon a València. També m'agradaria donar-li les gràcies a David Bitt del Setxell Editorial, el Petit Editor, perquè ha apostat per la meva poesia amb la publicació del meu darrer llibre, Als afores de mi.
Ja estigué, però sí, David Bitt és un gran rapsoda.
Sí?
M'has deixat clar que nosaltres llegim poesia. En el grup Confiteor, com vos agarreu això de del recitat? Vull dir, intenteu dramatitzar els textos, feu combinació de música, poesia,
sí,
teatre... Com sou molta gent?
Uf, som un grapat. Som Ximo Matalí, Joan Paredes, Joan Natxer, Empar Niclor, Raquel García, Mar Natxer, Quim Matalí, Marisol Moll, com a rapsodes, i jo mateix. I com a músics tenim Josep Maravilla, Néstor Mont, David Antic, que d'alguna manera intentem conjuminar l'expressió poètica amb la música i dramatitzar els textos, no? Donar-li un alè de veritat. I això és més o menys el que fem en Confiteor.
Feu actuacions periòdicament en el GMSI i xiu fora
sí,
del poble?
Sí, també fora del poble i tot això. I d'alguna manera compartim les lectures, raonem, xerrem, i és molt important per a nosaltres, per a mi, sobretot, aquest acompanyament que tinc en aquestes persones, perquè me fan molt de costat i li donen vida a la meva obra.
Té bona acollida de públic aquests actes que programeu?
Home, la veritat és que si fem algun acte al GMSI, normalment sí que, com som tots coneguts, sí que ve gent. I si fem alguna cosa fora, també perquè contactem amb la gent per tal de que vinga i d'alguna manera animem a tothom a participar, encara que tu ja saps que tot això de la poesia és molt minoritari, poesia en català, moderna i d'avantguarda, vull dir...
Encara més. Però així tot, on soleu actuar? Vos, l'Ajuntament, les institucions vos presten en els locals?
Sí, sí, sí. En els locals de l'Ajuntament, en la Casa Cantonera, que aprofite també per donar les gràcies a Joan Rastellers i Anna Terrés pel seu suport incondicional a les presentacions dels meus llibres. I també a la biblioteca, sí, l'Ajuntament ens cedeix gustosament els locals per tal de poder funcionar.
I esperem que en el futur immediat la cosa puga continuar així, perquè en els canvis de color, parlant de tot un poc i tot una mica, negres tormentes agiten los aires per al món cultural del país. Què ha passat en el Gemesí? En el Gemesí sí, continueu sí, en... Digues, Pep.
No, que constatarem la veritat de la vida. Mai ha sigut... mai ha sigut un somni, sinó un malson. Però bé, no estem avui molt optimistes.
Malos tiempos para la lírica s'acosten al país. Fora de xocs florals, que en tindrem un grapat, segurament.
No, ni això tenen esme ja, aquesta gent de fer xocs florals. Estan per altres feines més creatives. Això de la enginyeria financera o el tràfic de qualsevol espiritualitat, encara que només sigui una influència, seran altres coses. Perdona, Vicent, que derivem per la coïssor política.
Sí, parlant de les institucions i l'acollida de la poesia de Vicent al seu poble, al Gemesí i a la comarca, era inevitable que parlem de la coentor que se'ns ve damunt en poc de temps.
Home, en el Gemesí sempre anirà millor la cosa, no? Perquè es coneixeu.
Sí, clar, hi ha un grup de gent que
encara que siguin
de la CLEC. Sí.
Veig que has vingut preparat, Vicent, no t'has oblidat de ningú. Tenies ahí la llista de tots els...
Sí, així tinc algunes coses que a mi m'agradaria dir.
Pues no te talles, això és una ràdio lliure, mai fem, com se diu això, alliçonem els entrevistats ni els que puguen intervindre en el que han de dir o han de callar, al teu gust.
Jo voldria dir que la meva poesia és molt senzilla, és molt narrativa, i podeu trobar les xicotetes històries que transiten la meva vida. Els temes són la mort, la infantesa, la malaltia, el patiment, la pena, la dificultat de sobreviure en un món que no està fet a la meva mida, la violència de gènere, la por a viure, el desig, el sexe, la vida moderna i el seu control sobre els individus, la llengua, el país... Hi ha un ventall amplíssim de temes i una voluntat de poetitzar la vida quotidiana, de viure poetitzat, com diria el meu amic Vicent Camps, al qual també vull agrair, i a Paco Mateu i a Anna Pérez, el seu suport en les tertúlies del Chetlion. Bé, d'alguna manera la evolució de la meva obra ha sigut del llibre al poema i del formalisme més exacerbat fins a la poesia més senzilla, de les paraules fins a l'absència de mots. En fi... l'escriptura i la lectura són per a mi dues cares de la mateixa moneda i la poesia és per a mi comunicació i teràpia. Bé, això seria un poc un resum del que jo considere que és la base de la meva poesia.
Hi ha un aspecte del que no has parlat que a mi també em resulta molt curiós, és el tractament del paisatge. En la teua poesia el paisatge... és molt més que una imatge externa, una projecció d'un interior turbulent, diria.
Exacte, el paisatge, com tots podeu comprovar, és la ribera alta del riu Xúquer, la meva ribera, i d'alguna manera sí, el paisatge reflecteix els estats emocionals i anímics del poeta i d'alguna manera m'ajuda molt a expressar els meus sentiments, les meves idees, allò que jo vull dir. És molt important.
Mira, per exemple, un altre dels poemes, després te tocarà tu, Pep, que a mi...
No, sí. on n'hi ha capità. No, el mariner.
Tinc jo la palla pel mànec, així les tecles estan als meus dits.
Ei, Bolton, no li toqui, Bolton, no. No li toqui, no, l'esquetge de gruix i de ratlla. No li toqui, Bolton.
T'he preocupat això, perquè avui havia volgut jo que no tinguem ninguna tecla fora de lloc, i mira, hem començat malament, no estem gravant el programa. L'ordinador no ha volgut col·laborar, haureu escoltat uns silencis al principi del programa, i és que s'apagava tot quan jo intentava començar la gravació, i aleshores
espero que no es pensi l'audiència que jo no ha saludat. Jo ha saludat, si més no, per així la concurrència.
No, en aquest moment ja estava més
crec que no, ha llegit a la ona hertziana, marciana.
Jo volia llegir un poema també dels que em va colpejar d'aquella primavera de cartons. D'un dels apartats parla precisament d'això que jo te comentava, el paisatge, de com tu l'entenies. I aquest últim apartat parla del vell bosc i diu: hi ha un riuet a la part baixa del bosc. Hi ha molses estovades en terra com catifes. Hi ha fulles suaus de verd espès i també mores. Però no vages, és el reclam de l'abisme. Més enllà, ja no s'encenen llumenetes. I eixe vers últim que tanca i diu més del que diu... El record de sempre. Més enllà està l'abisme i ja no s'encenen llumenetes. I aquestes llumenetes que veiem en la foscúria de vegades, a llunt, quan estàs en la muntanya, en camps oberts...
No sé si se'n recordeu, hi ha el costum a casa vostra, una de les coses que marca estàticament la inopinada formació poètica, o que marca... eren les animetes. Patrosans posaven un gotet, un cossiolet de noli i cremaven tota la nit una, dos, tres, bueno, tantes llumenetes com difunts tenia la família. I això del sard de mitjanit, de xiquet, clar, parla-li, i passar per la porta de la cuina i veure la càlida, discreta, groguenca llumeneta de les animetes, és alguna cosa que a mi no se m'ha esborrat mai ni del pensament ni del pensament visual, del pensament imaginatiu. I aquesta imatge, fins i tot sent la calidesa d'aquella llum, d'aquell foc enmig ja de la nit tardorenca de Tots Sants. Sí, l'abisme ja en eixa tendra edat ja teníem l'abisme, la llum, i ara tenim el record de la llum, el pròxim abisme.
Fixa't que estava el poem, està parlant del vell bosc i eixa imatge, perquè efectivament les llumenetes no és ni una llum, són llumenetes
que
en la nostra memòria estan...
Que més bell bosc que la infantesa.
Sí, senyor.
Que la metàfora és deliciosa, no?
Que llum, més llum que la de les llumenetes en la llunyania.
No, en la evocació, en la membrança, en el record, en això tan poquet, eixa boira, eixa boirina que t'ha quedat... Com a taules de salvació, que són els records de la infantesa. Això no ho hem s'ha treballat molt, bueno, s'ha treballat a matar, però en què està vergi aquest territori, poèticament?
Sí, però sempre que es parla del paisatge, que se parla del camp, que se parla de la natura, és allò del Beatus Ile i el Locus Amenus, no?
Sí.
I així no, és una altra cosa, és efectivament, és aquesta projecció.
És una, claro, és una natura a la que no pots tornar, és una metàfora del recuperable, de l'abisme. Però és un abisme que habites,
I més enllà...
Però que saps que deixaràs de Vidal? I la vida és... Enriquina Boirina, és un abisme inaprensible, no el pots agafar, però el sents, i en el vestium el veus. No ho sé, eix és el caldo, en eix caldo se fan els poemes.
Sí, senyor.
Poc més o menys.
Així
és. També el Beato Sile, que també és una altra impossibilitat aprensiva. Potser això és el que el poeta desitja, o que el poeta patix, o és la coixor del cou.
I més enllà no s'encenen llumenetes. Continuem parlant amb Vicent Natxer de poesia, de poemes, de la seva poesia. Ens havies fet una pinzellada dels trets dels teus poemes, d'aquesta fascinació per la força de les paraules. Digues, Vicent, com escrius un poema? Com comença per a tu un poema? En una imatge, en un record, en una paraula, en una frase?
Bé, i jo crec, per a mi, el procés de lectura i d'escriptura són les dues cares de la mateixa moneda, vull dir, llegeix molt i tot això va deixant-me un sediment, un solatge al meu cos. I
que no se m'oblidi després preguntar-te per les teues lectures, que a més és una bona idea, un bon tema. El tema de... Sempre ho hem dit, un bon escriptor ha de ser un gran i un bon lector.
Exacte.
Però estàvem parlant, t'havia interrompit per el teu procés d'escriptura. Per on comences? Tu dius, llegint, però bueno, tindràs una llapissera i un paper en blanc.
Sí, senyor.
O fas com jo, que escrius en qualsevol puesto. Jo començo per una frase que se me ve al cap, una paraula, una imatge, i he d'escriure-la en un moment o se m'oblida. I de vegades en qualsevol paper, de qualsevol manera. Després ja me sento en el paper en blanc, però en principi de qualsevol manera. No sé, a tu te passa això o
sí, funciona un poc a base de pluja d'idees. Em plantejo fer un llibre i dic, vaig a veure de què podria parlar, quins temes vull tocar, quins són els objectius, i a través de les pròpies vivències personals que vaig emmagatzemant dins del meu cervell, vaig d'alguna manera apuntalant els poemes i anotant-los, i vaig treballant-los, vaig ordenant-los, vaig ampliant, deixo les coses també un poquet de temps per a veure si m'agraden o no, les deixo un poquet de temps
reposar.
Exactament, reposar.
O sigui, que tu te planteges escriure llibres, escriure poemaris. No eres un escriptor de poemes, sinó de poemaris.
Bé, sí. Sí i no, perquè d'alguna manera el format és el llibre, però el que és més important que tot és el poema, això està claríssim. Cada volta el poema per si sol pot funcionar sense el llibre. Bé, jo també voldria dir d'alguns poetes que m'agraden molt.
Sí, parlem de les teves lectures.
Sí. Bé, el darrer llibre de poesia que he llegit és Arran de gel, de Malgranell, que m'ha agradat molt. I un llibre de poemes que m'ha impactat molt recentment és Duna, de Miquel Català, juntament amb Animal de bosc, de Joan Margarit. Els poetes que jo llegeix són Miquel Català, Salvador Jàfer, Gaspar Jaén Llurban, Vicent Andrés Estellers, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal, Marc Granell, Joan Margarit. Ara, per exemple, estic llegint les poesies de Cavafis en la versió de Joan Ferrater. I uns altres poetes que he llegit molt són els de la generació del 27, Lorca, Cernuda, Alexandre, Salinas, Alberti, en fi.
Alexandre especialment?
M'agradava molt Alexandre al principi, era molt el poeta més complet de la generació del 27. El que passa és que després he passat a Cernuda, després a Salinas, després a Lorca, i en fi, ha anat, els meus interessos han anat variant i han anat trobant en cadascun d'ells tot allò que jo necessitava per a escriure.
Les primeres lectures teues en poesia, no me digueres que va ser el Bernat i Baldoví o...
No, no.
Pobre Bernat i Baldoví.
Jo, quan anava a Sisè de XB, vaig llegir les rimes i llegendes de Gustav Adolfo Bécquer. I després, quan vaig passar a l'institut, vaig llegir els llibres de Joan Ramarro directament. Després també vaig llegir a Vicent Andrés Estellers, que és una presència constant en la meva obra, i més tard, en alguna manera, m'he anat aficionant a llegir a Miquel Martí Pol. Una poetessa que m'agrada molt és Maria Mercè Marçal, i un poeta que m'ha marcat molt és Marc Granell, perquè, clar, el llibre aquell de Refugi absent que va traure va ser per a mi decisiu en la meva trajectòria.
Jo què vols que te diga? A mi m'agrada el llarg camí llarg.
Sí, senyor.
I no parlaré més. Totes aquestes lectures que tu ens comentes... són lectures, moltes vegades són relectures, perquè...
Sí, depèn de l'estat d'ànim de la persona, segons vas llegint i rellegint, vas trobant sempre noves coses que no, abans no te n'havies adonat. I això sempre és interessant, rellegir els autors. Jo penso que tota la vida estem llegint el mateix, encara que volem llegir coses diferents, volem llegir coses noves, però no sé, passem la vida, almenys jo, en els autors que més m'agraden, en uns pocs autors selectes que jo són suficients per a mi treballar.
Bé, últimament, com estic en esta trajectòria d'entrevistar-vos als lletraferits del país, estic llegint de tot i a tots, i d'alguna manera és variat i diferent, però efectivament al final acabem llegint la poesia que ens agrada i que ens arriba. I no tota ens arriba, no vol dir que sigui ni pitjor ni millor, vol dir que connectes o no connectes, i com tu dies, segons l'estat d'ànim i el moment de la teva vida, poemes que no en un moment determinat t'han resbalat, en un altre t'apleguen i te diuen coses. Però sobretot és l'estil, la manera de dir, com si diguérem, ixa forma de la forma que dia Pérez Muntaner, no? La forma que d'alguna manera ressona, provoca ecos en el nostre interior. Quin és el teu estil a l'hora d'escriure? Ja has parlat abans de alguns trets, algunes idees, però aprofundim una mica. Quan tu t'expresses, quina és la teua retòrica? Hi ha mètrica als teus poemes? Hi ha algun tipus de versificació o d'estrofa preferida o que tu busques?
Escric generalment vers en vers lliure, i d'alguna manera la meva estètica és un poc una espècie de realisme cívic intimista, diria jo. Però jo crec que la poesia meua, com la de tants altres, és prou inclassificable. És difícil de posar una etiqueta, perquè quan poses l'etiqueta ja l'has, d'alguna manera, l'has deixat condemnat a l'autor a una etiqueta, i això no és, perquè al llarg de la trajectòria meua jo he anat explorant i intentant fer camí en diferents tipus de poesia segons les lectures que he tingut. Al principi vaig començar escrivint poemes en prosa, el primer de cartons, i després ja van vindre els poemes...
En prosa poètica, assenyale, perquè no és el mateix escriure prosa poètica que prosificar la poesia.
Sí,
com
senyor.
Molt bé ens explicaria el mestre Mir.
Prosificar la poesia és cometre un atemptat. Però terrorista, de terrorisme poètic, terrorisme cultural. Però bé, d'això un dia ja en parlarem, ja.
Algun dia tocarem el tema al voltant de aquesta qüestió, que efectivament és un atemptat cultural seriós, i del que...
És com tallar-li les ales als àngels, si volem una imatge poètica. Si el poet ha d'expressar-se en prosa, doncs té que anar a peu.
Que escriga en prosa i deixi de donar la llanda en que allò que escriu és poesia.
Sí, perquè les contradiccions en els termes sempre són contradiccions en els termes i difícils de resoldre.
És complicat el tema i el deixarem per més endavant. Continuem parlant de l'escriptura de Vicent Natxet. Vicent, el teu vocabulari, el teu lèxic...
Molt senzill, molt clar, molt directe, molt col·loquial, molt la llengua de tots els dies, la llengua de qualsevol veí, qualsevol ciutadà. No faig una poesia hermètica, complicada, d'una sèrie de paraules difícils, d'unes metàfores complicades. D'alguna manera jo intento prendre el pols a la realitat i expressar d'una manera normal i cordial les coses que vaig veient i que deixen d'alguna manera solatge en el meu cos, no? En fi, hi ha molta ironia en la meva poesia i hi ha també molta tristesa, però que normalment sempre acaba en autoafirmació personal i en alegria.
Alegria i tendresa, podríem dir.
Allò que deia Estellés, Vicent Andrés Estellés, si no és alegria no vull poesia. Si voleu, puc llegir un poema?
Sí, ens agradaria escoltar-te llegir-nos un poema del llibre?
Sí, del llibre...
Vengo carregat, eh? Has dut les obres completes. No et preocupes pel soroll, jo tanco els micros, tu busca, i si de cas posem una cançoneta, no, va, ja el tens a les mans. El poeta obri el llibre, busca la pàgina en la que estarà el poema, se'l sap de memòria, segurament, si no sols perquè l'ha escrit ell, i aleshores, quan vulguis, tens el micro obert.
És un poema del meu llibre Un tros de cel a les butxaques, i es diu La poesia és comunicació.
Este va ser el segon llibre? Que...
No, este és el... Després de Primària de cartons vingueren... Este és el 7-8, no, el número 9, el 9è. L'any 2019, Un tros de cel a les butxaques. La poesia és comunicació. La poesia és fonamentalment i directa comunicació. Jo espere que a l'altre costat estigues tu escoltant-me, rebent onades directes de plaer en llegir el que jo faig. No entenc la poesia com un joc d'espills d'aparences, el que veus que ja sóc, sense colorants ni conservants. Poètica de la veritat, de les coses de tots els dies i hores, de compartir l'alegria d'una vida que no té massa sentit sense el dolç toc de les paraules. El món d'ara mateix, les coses que ens ocupen, els alts núvols que somniem. la conversa de l'home al forn, la dona que passeja el gos, la xiqueta que brama enmig del carrer, l'alè del desconegut, la senyora que té tant de dolor pel fill perdut, el senyor que pretén ser un cavaller i és una llau de fem, la presa de tothom pel tard d'agafar l'autobús, la criatura que veu per primera vegada el mar, l'adolescent que sense saber-ho menstrua, el crit del venedor de fruita al mercat, la cua de la botiga del cantó, el vell que plora amargat a l'escala. Sí, tot això és poesia. El fet de retrobar la vida secreta de les paraules, arreplegar-se dins d'un mateix i parir amb alegria el poema que ens porta als altres, que obri ponts entre les persones que pateixen per les persones.
Amb paraules planeres per a descriure el quotidià i fer-lo poesia. Escolta, té mèrit, eh? Perquè tu estigueres intentant ensenyar aquestes paraules planeres i senzilles en una zona castellano parlant. Estigueres un grapat d'anys, més de 10 anys, en l'Institut de Ayora, que és on mos coneguerem.
Sí, senyora.
Intentar ensenyar la nostra llengua a gent que parla manxego directament.
Va ser molt gratificant l'experiència i vaig estar molt a gust. Era un poc complicat, però vam arribar a un bon acord entre els alumnes i els professors i d'alguna manera jo vaig fer allí la tasca que vaig poder i vaig saber i vaig arribar fins on vaig arribar, però jo estic content i tinc molt bon record d'Ayora, de la vall d'Ayora, Cofrents.
I jo recordo un company de cuyo nombre no puedo acordarme. Va escriure un llibre després de la seva experiència en una zona castellano parlant, Camís del Sud, i Sergi Durbà. Ell va tindre una experiència dolenta perquè allí hi ha un rebuig absolut a tot el que sigui la llengua catalana del País Valencià. I ell va patir, evidentment, entre les històries de l'excepció per raons geogràfiques i totes aquestes hòsties. Tu trobaràs algun rebuig en... ja m'has dit que no, que hi havia arribat algun pacte, però així tot, hi havia algun rebuig a la nostra llengua en aquestes zones castellanoparlants?
Home, sí que hi ha un cert rebuig, però també hi ha gent oberta que vol aprendre i que vol que els fills sapien de tot i que s'integren en la llengua del país i tot això, i no sé, jo vaig trobar la cara més amable de la gent i vaig estar 7 anys i molt a gust, de veres. Tenia alumnes molt bons, molt intel·ligents, que estudiaven molt i feien molt bé la feina i això. També vaig tindre algunes cosetes de dir, xe, però jo crec que sempre va predominar la part positiva en el balanç.
Això és l'important. Aquestes dos maneres de ser valencians, ineludiblement, a aquestes altures de la història, el nostre país, hi ha zones castellanoparlants on la gent, la seva llengua materna, és una altra. I nosaltres mai faltarem el respecte, així com és ben habitual que se'ns falta el respecte als catalanoparlants.
Sí, sí.
Per tot el país, i la que m'ho ve damunt. Però continuem parlant de poesia, continuem parlant d'aixes paraules planeres en aquestes paraules alades del programa. Volies... Avant, Pep.
Bé, volia entrar d'una altra manera, entrar una miqueta forçant.
No, tu saps que això és una conversa amable, així, pràcticament entre
sí,
amics.
Sí, però els, com ens comentava Vicent, els poemes, com les xiques, s'han d'adequar a un moment i a un estat, a una a una expectativa, a un desig.
Deixem-la com les companyies i cada un que se tria la seua.
Bueno, si jo parle, bueno, estic parlant jo, vull dir, parle en primera persona, no vull dir que aquesta primera persona vulgui imposar...
Però estem parlant d'un públic divers i molt diferent.
Sí, però que sàpiga el públic que jo parle
des de tu i per
des de mi mateix, no puc parlar des d'altres mateixos.
Com tot el món.
Se suposa, evidentment, que cadascú té, cadascú és qui és, no? Cascú, que diuen a Sueca. Glopada de versos, del mateix poemari que llegia a des mateix Vicent, un tros de sal a les butxaques. Glopada de versos, m'han parit per a la poesia. No sé fer ja una altra cosa. Em venen els versos al cap i necessite escriure vocels. És l'únic que us puc oferir. La meua humil aportació al senzill benestar col·lectiu. Si em perde, així em trobareu dins del càlid i lliure poema, absorta contemplant un món que no entenc, però que estime. Escrivint en la meua llengua, que és el que volia sempre, fer del meu projecte de vida. Al costat de tothom seré la crònica d'un gran futur, construït en mans de tots, tal com l'havíem somiat. Seré terra, núvol, ocell, vent, tot d'una amb la gent bona que he trobat llegint versos, meravellant-me una vegada més d'una vida amb lletres impreses a dintre dels ulls. Sempre feliç de pertànyer al bàndol dels perdedors de tots els temps i països.
Que el cant siga ja realitat, si em mor, que les esperances siguin fets i que d'altres continuïn el que nosaltres continuem. Si em mor, quin absurd descans, ja per sempre lluny de tot el que més estimo, lluny de tot el que més vull. Si em mor, que el cant siga ja realitat. Si em mor, que les esperances siguin fets i que d'altres continuïn el que nosaltres continuem. Si em mor, que el cant siga ja realitat. Si em mor, que el nostre treball hagi
cantava la Marina Rossell en eixa veu magnífica, eixa dicció perfecta. Hem llegit poemes de, bueno, de tres dels teus llibres. No anem a esgotar-los tots, aleshores t'has fet una selecció, no? Crec. Has vingut més que preparat, mare meua. No es donarà temps de llegir tot. Així és que tria i aprofitem i fem-li el regal a l'audiència de la teua veu llegint els teus poemes.
Bé, vaig a llegir un poema del llibre Els incendis de l'ànima.
No hem llegit tot el, no hem llegit, no hem fet referència a tots els títols. Després de la lectura ja parlarem dels títols, perquè
sí, ho tinc quasi tot.
Només els títols ja són tot un poema. Avante, Vicente.
Bé, aquest poema es diu Els meus herois. És un poema que m'agrada molt. Diu: els meus herois agranen tots els dies els carrers. No tenen grans estàtues en les places de la ciutat. No són mediàtics ni aclamats pel poder. Caminen invisibles entre nosaltres, quasi oblidats de tothom. Els meus herois es desperten congelats de bon matí i es posen en marxa sense escoltar mai les notícies. Són obedients, puntuals i eficaços com el que més, tant que de vegades se n'obliden d'ells mateixos. Els meus herois, estic segur que no seran els teus, tenen fills, anhels, il·lusions, estimen amb tendresa com tu i jo, es mereixen el bo i millor de la vida, encara que elles i ells saben fins on poden arribar. Els meus herois tenen tots noms i cognoms, però no figuren als cartells de les estrenes de cinema. No estan al dia de les darreres tendències de moda. No fan servir l'àmplia gamma de les noves tecnologies. Els meus herois, i calla perquè tal vegada sigues un d'ells en un futur no massa allunyà, no ploren. Assumeixen amb una esferidora força de voluntat el seu destí com els grans i admirats déus de l'Olimp. Els meus herois pateixen i són els grans oblidats de la història, de les nostres estúpides històries. Suporten en silenci les paraules amables de la gent, tot entenent els missatges preliminars de la mentida. Els meus herois, jo no sé si aniran al cel algun dia, però l'infern ja el coneixen molt des de ben menuts. No tenen ja somnis de grandesa ni aspiren a res. La supervivència és el motiu únic pel qual treballen.
I ahí queda. Aquest era del llibre...
Els incendis de l'ànima de 2017.
Anem a Boig. Abans havíem llegit el Dèneu, ara hem passat el 17. I després, què mos tocaria?
Després tocaria Vent d'absències el 2021 i Els afores de mira el 2023. Jo crec que la meva poesia va assolir la majoria d'edat, crec, a partir del llibre Alehop. Vaig publicar Primera de cartons el 94, Desitjo llibre dels abismes el 97, La sang dels dies el 98, Jardí públic el 2008, Un entretans 2010 i Alehop del 2013. Jo penso que és un llibre decisiu a la meva obra i que marcarà tota la trajectòria posterior. Amb les flors que creixen les marxes, de 2015, Els incendis de l'ànima, que ja l'hem dit, Un tros des de les butxaques, Vent d'absències i Els afores de mi.
Si els llegirem tots seguits en calma, els has llegit ràpidament, per a que no queden en la memòria, això sí que són paraules volant. Bé, és una vacunada per la meva part, qualsevol que vulgui i tinga interès, no té més que escriure Vicent Natcher en el buscador del Google, allò de la intel·ligència artificial, i de seguida li eixirà la teua biografia i tota l'obra completa i les editorials on poden adquirir els llibres i les llibreries on poden anar a encarregar-lo o comprar-lo, o sigui que no pretenem des d'ací que això se transforma en res més que el gust d'escoltar, parlar, dir les nostres paraules alades, en l'esperança de que el vent se les emporte i les ones marcianes, si tenim sort, les puguen gravar per després tornar a escoltar-se i poder corregir allò que d'alguna manera mai acabem de trobar del tot. La oralitat té tants matisos per damunt i per baix del que diuen els rapsodes. Alehop és quasi un crit, és una onomatopeia de quasi circense.
Sí, senyora.
Aleshores, què volies? On volies anar? Per què? Quin és el trencament o el retrobament o la troballa que obri la maduresa? Què hi ha en ixe Alehop que jo desconec absolutament? No te vaig enganyar.
És un llibre, Alehop, és un llibre que, en el qual comença a prendre un vol definitiu en la meva carrera i comença jo a fer versos més llargs, més extensos, més de múltiples temes, de moltes maneres, mentre que els tres primers, Primavera de cartons, Desig i La sang dels dies, són versos curtets, xicotets, vull dir, i així ja m'esplaye i comença amb els versos que treballo ara, que són alguns molt llargs i altres mitjans, però ja no són tan menuts com els que jo feia al principi. I d'alguna manera l'Ehop arreplega ja una temàtica molt madura de la societat moderna. Per exemple, hi ha un poema que m'agradaria llegir, que és 1984, Big Brother is Watching You, que parla sobre el control en la societat moderna.
No cal que li ho aclarim a la nostra audiència. 1984 és aquella distopia en la que efectivament es parlava del gran germà del... crec que Orwell, era Orwell, sí, i que va resultar profètica. I aleshores el teu poema diu:
la vida és només una immensa actuació teatral, un show de Truman d'impecable factura, on representem una recreació hipotètica d'allò que pensem que ens agradaria arribar a ser. Recorda, el gran germà està per tot arreu, és l'ull controlador de tots els teus moviments. Rendeix-te, no penses, oblida la teua història. Per tal de viure amb tots, has d'anul·lar-te. Deixa't dur per la massa inhumana i mor com a individu. Les teues aspiracions són també les del teu veí. Ignora't i nega't a ser el que tu pensaves. Pensaves? Deixa de pensar i carrega la bossa de productes que necessitaràs sense cap dubte. Els supermercats de l'ànima se llegaran les teues necessitats bàsiques i seràs tan lliure que podràs oblidar tot el que havies estimat. Deixa aquest format en el disc dur. No rebobines. Tot està clar. No hi ha cap alarma per activar. Tot és perfecte, higiènic i homologat per un sistema que no fa fallida. La policia del pensament et vigila des del bressol fins a la teua desaparició més escèptica i neta. És el temps de les dictadures virtuals i invisibles, de l'atzucac infinit de les nostres existències. I quan no pugues més, vaporitza't humilment.
Un poema és impressionant. I ara voldria fer un comentari sobre el poema que jo he llegit a partir o en referència a la literalitat del poema que acabem d'escoltar. Per a on fuig? Per a on hi ha la possibilitat de que el gran germà no ens pigui, no ens guaiti, no... on està, diguem-ne, aquest punt de ceguesa que s'hi té veritablement el gran germà i els xicotets germans també, n'hi ha molts al voltant de la quotidianitat. Fixeu-vos dos versos tres versos que hem llegit adés. Seré crònica d'un gran futur. Noteu que alguna cosa grinyola, hi ha alguna cosa que no és del sentit recte de l'idioma. Com podem fer, com podem ser? Bé, això podem ser-ho, podem ser crònica. I ja metàfora és fàcil. Però com podem ser crònica d'un futur? És impossible. És una paradoxa. El poeta diu, és capaç, pot dir que és crònica d'un futur. Això resta fora de l'enteniment del gran germà. Una vida amb lletres impreses a dintre dels ulls. Això és una antítesi. Però qui me pot furtar les lletres que m'imprimix a dins dels ulls Vicent Nàtxer? D'on traurem ixe gran germà omnipotent, omniscient i omnibus que puga rapar-me les lletres que el poeta engrava en la meua nineta o en la meua retina? Si està dins del fust, que és la retina, xa.
Deixem...
Perdó per la dubtosa anatomia.
Ha fet molt bé en assenyalar com darrere de l'aparença, la senzillesa del llenguatge planer, sense allà a l'art dels retòrics, té eixa profunditat, efectivament.
Té eixa saber treballar la retòrica, clar.
Sí, un lirisme més que fent. Jo sóc qui sóc, dia Miquel Xiles, content-lo.
Yeah, que t'ha dit a més.
d'amor, mudant-me sol.
Som qui som, sóc qui sóc. Avant Vicent, el temps que ens queda, uns 20 minuts escassament, són teus.
Molt bé, moltes gràcies, Paco. Bé, a mi m'agradaria llegir un poema del meu llibre Les flors que creixen als marges, de 2015, que es diu Tocant a la porta del cel. I diu així: puc escoltar el soroll de les ànimes en la nit més profunda, saber que tu pateixes un infern tots els dies, escoltar el batec del terrabastall que és el teu cor a la matinada, i sé que et trobes al límit de tots els límits i ets el funàmbul del cantó de ma casa, el pallasso amb somriure psicòtic per tot el que estàs passant, desconfiar de persones que un cruel dia vas creure ignorant. Però aquest no és el final dels finals. Tranquil, l'esfereïdora societat del benestar et prepara cautament per a un final més salvatge si pot ser. Encara pots patir més fam, més fred, més solitud de la qual ara tens, i arribar a l'extrema redempció amb el grau més de patiment que et farà sant. Després dormiràs a l'anònim i barat cementeri del sense nom, dels no té ningú, i així entraràs descalç al regne del cel, nu com els angelets, i resultaràs ben econòmic a tothom. Segons diuen, per al sense sostre les tarifes són reduïdes. D'altra banda, nosaltres continuarem anant a treballar al cinema, al gran ball de les ànimes que ens resulta moltes vegades viure, accelerats per la necessitat vital d'existir a qualsevol preu. I no sabràs mai com has arribat de puntetes a l'eternitat, sense demanar-ho i per mèrit propi. Bé, jo voldria dir també que han sigut decisives moltes persones en la meva vida i voldria fer alguns agraïments.
Te vaig ajudar, Vicent, per si de cas t'oblides d'algú, tots els que han tingut relació amb tu, que es donen per agraïts i embarassats en este matí de paraules, perquè tu saps, algú se t'oblidarà o no, no sabem, però si algú mos oblida, que es doni per anomenat agraït i embarassat. Avant.
Bé, m'agradaria també llegir ara un poema del meu llibre Als afores de mi, que es diu Festa. Festa. La vida és un carnestoltes desesperat, una festa plena de sorpreses i regals que venen de qui menys t'ho esperaves, on els vestits són una mostra de color i el maquillatge no deixa veure qui és qui. Prepara't bé, perquè en una nit qualsevol pot ocórrer allò que llargament desitjaves. Viu, Helena, somriu, trenca els estereotips, puja-te'n a la barca amb més màscares. Besa, perquè tot allò que no hagis besat ho perdràs definitivament. Fes l'amor, de segur que és millor per a l'historial clínic amb què te n'aniràs cap a l'altre món. Cada pell, cada alè és irrepetible, tant se val. És tan profundament jove.
Fixeu-vos sempre en el, la poesia està en els petits, petitíssims detalls. per l'instant, per aquella futxer i a l'etern. La reflexió de una cosa que m'agrada, que m'està agradant molt, la reflexió de Vicent fa créixer el temps i fa créixer la consciència. Si estem massa preocupats per viure la nostra vida, la perdem. És aquella cosa, altra vegada, el joc de posicions, les contradiccions, les paradoxes. Si vivim, esdevenim eterns. Si vivim, no morim. Encara que la vida siga la mort.
Alguna cosa més llegirem per a finalitzar, que encara te deixarà més bocabadat. És el teu torn, Vicent. Ja saps que ara nosaltres tractarem de callar-se si podem.
No patiu.
No crec.
No parlarem en classe. No parlarem a classe.
No parlarem a classe. No parlarem a classe.
Per a que tu puguis parlar.
Torna a llegir el poema, a veure si se l'ensenyem.
Som incorregibles.
No.
Tenim ixa malaltia de la verborrea. Una miqueta egorreics també. Avant, Vicent. Sí, ja sé que hem deixat quasi un minut de silenci.
No, home, no, estem però buscant el poema. Ara, com s'han dit que
vaig a llegir.
Alguna audiència mos ho tirarà
un poema.
És que se calleu i deixeu la ràdio de part.
Jo me calle.
Un poema
que es diu Revolució Lingüística. És del llibre Als afores de mi, de 2023. Les lletres han alçat el vol, tenen secrets plans, assagen una revolta, no suporten els accents ni els apòstrofs, la dièresi i està plenament d'acord. Mai més no seran minúscules. Totes volen començar els paràgrafs, les vocals es neguen a formar diptongs i les consonants no permeten ser part de dígrafs. Aquest malestar s'ha transmet a les paraules, que tampoc consentirà servir a buits discursos i que només volen ser poesia amb febre irreverent. Així, l'ortografia, la morfologia i la sintaxi, sota el signe femení i recolzades per la semàntica, no volen servir cap patró que les represente. Fa goig ara llegir qualsevol narració en mans de la pragmàtica d'aquesta lúcida rebel·lió. A partir d'ara ja no importarà tant el text, sinó cadascuna de les oracions que el formen. Aquesta és la consigna del nostre temps. Deixem que elles abandonen la submissió als mots. Oblidem estereotips i trinquem els esquemes que les lliguen i empresonen. Jo vinc d'un poble que es diu Algemesí, on encara es conserven moltes tradicions, i una d'elles em va inspirar aquest poema de les flors que creixen als marges del 2015. Diu, el poema és L'esmolador. L'esmolador recorre els carrers del poble amb la seua vella moto. Al seu crit acudeixen el veïnat per tal d'esmolar ganivets i tisores. L'esmolador, amb l'acompanyament musical d'un xiulets quasi harmònica. I la seva màgica veu em recorden la meva infantesa a ca l'àvia, i em venen sabors i colors impregnats de sensacions que mai no voldria perdre. Cada vegada el sent menys, i és difícil veure'l quan antigament transitava sovint per les nostres calmades i tranquil·les vides. Com l'esmolador, jo intento esmolar els mots que tallen millor els pensaments que us vull transmetre, i de vegades no aconsegueixo oferir-vos exactament el que jo volia, i el camí se'm fa desconcertant i estrany. Però quan trobe la paraula perfecta, el món esdevé més habitable per a mi, i viure és el millor regal que tinc a les mans, que volen incessants per dir-vos l'inefable. Dir és saber que estic viu, és capgirar ferm amb elegància al pas del temps, és estar acompanyat per vosaltres, és compartir les coses que ens fan feliços i ens omplin. És poeta, l'esmolador de les paraules. Ara llegiré un poeta, un poema també del mateix llibre, que es diu Fent l'amor amb els peus. L'amor comença pels peus, no ho sabies? Els seus dits s'entrellacen enamorats, s'acaronen, fan grans festes d'amor, que sempre comença per ells, els dits grossos, que creuen dominar la situació, però que es deixen vèncer pels més menuts, que hàbils i somrients fan la seua. Sorprenen a cada moment amb magistrals cabrioles, besos flotant en l'aire, volantins de dolça passió, en una lluita de quatre peus, que per damunt de tot s'estimen i dansen contents al ritme de l'amor. Després de botar i riure, descansen amb el clímax final tremolant, vençuts, però no acabats. Els dits dels peus encara es miren, dormen junts tot esperant un altre acte d'amor, per a ser una vegada més els protagonistes. L'amor comença pel dit dels peus, no ho sabies? Vaig un poc més endavant i llegesc d'un tros de cel a les butxaques. El poema Si jo fora. Si jo fora ocell, seria un teuladí. Si jo fora arbre, seria un beixop. Si jo fora àpat, seria el desdejuni. Si jo fora vell, no seria un xiquet. Si jo fora miratge, no estaria al desert. Si jo fora nota, no estaria d'acord. Si jo fora poble, seria ben lliure. Si jo fora exèrcit, no seria una arma. Si jo fora músic, seria una cançó. Si jo fora veritat, sempre la diria. Si jo fora vers, seria un vers lliure. Si jo fora terra, de segur que seria la meua. Si jo fora lluny, voldria estar a prop. Si jo fora ric, potser no tindria amics. Si jo fora d'algun lloc, seria d'ací. Si jo fora fora, voldria tornar ben aviat. Si jo fora aire, entraria dins del teu cos. Si jo fora foraster, aprendria la teua llengua. Si jo fora amant, seria tot passió. Si jo fora el cap, ben pront el perdria. Si jo fora sexe, el practicaria tot hora. Si jo fora sí, llavors et diria que no. Si jo fora llibertat, em besaria dojo. Si jo fora somni, em faria realitat. Si jo fora lliure, seria jo mateix. Si jo fora tu, aleshores ja no seria jo. També m'agradaria llegir un llibre que parla, un poema que parla de la meva ribera alta del riu Xúquer. I es diu Nuets a la séquia. Nuets a la séquia, ben lluny de ben llençols de setí i dels ornaments tats tàlems conjugals, a miralls de perillosos herbicides agrícoles i a reseralls darrere d'un gran canyar riberenc. Entregats a xocs d'alt voltatge innominables, tremolosos en eixir puntualment de l'aigua, excitats com si ara ens hagueren acabat de parir i porucs d'una possible descoberta. Desvergonyits, practicant totes les heretgies de l'amor, excomunicats de tots els kamasutres, amb somriure fàcil i en decència per bandera, trasplaçant les lleis i les normes amatòries, gojosos d'una naturalesa feta per a nosaltres, retolant a les nostres pells un nou alfabet de tendreses codificades, escrivint història verdadera i rectificant els tòpics habituals. Innocents d'una gran tendresa mai no dita, líquids enmig de camps de terra tan ferma, tastant la llibertat que alguns es negaren, sense prejudicis i oberts a territoris nous, vells però alats, d'un anhel de perseverança, descobrint les veritables fondàries de l'amor, trencant portes reblades de forrellats inútils, davant l'afany de vida i necessitat de goig, lliures a la fi de tots els cadenats invisibles, ens retrobem en aquesta nostra séquia Nuets, després d'un periple que ens ha ensenyat que només paga la pena seguir els somnis.
Suficient per a un últim poema, Vicent. Si te ve de gust.
Sí que em ve de gust, home. Sí, he vingut així amb molta il·lusió. Estic superfeliç. Bé.
Com un xiquet en un micro davant.
Exacte.
No, no, per evitar sorolls i acoplaments i aquestes coses, el micro... aguardes el d'ell, habitualment l'estic tancat, Pep. Tu recorda't, i perquè si no...
Ah, és igual, si no hi ha l'oportunitat de la immediatesa, no tinc gran missatge que
dir. 2 minuts, això és el programa de Paraules Salades, programa sobre poesia i llengua catalana al País Valencià, el valencià, la nostra llengua catalana. Avui ens ha acompanyat Vicent Natxer, el que li estem més que agraïts. Encara ens llegeix, i Josep Mir, que ens acaba de dir l'última. Ara s'acomiadarà, imagino que també. I tens l'última paraula, tu, Vicent.
Sí, llegiré un poema que es diu Tots els dies m'enamore del llibre Alejop. Tots els dies m'enamore. M'invente a mi mateix i invente noves històries i meravelloses contes. Tots els matins són festius, emocionants d'aventures úniques i repetibles, de besos i pells fascinants. Creï i recreï els elements que apareixen al meu camí. Faig del goig la norma que m'orienta a través dels carrers que sempre són nous per trepitjar. Totes les nits estan plenes de màgia, de misteris intrèpids, de vells secrets inquietants, de passadissos per recórrer fins a molt tard, de baix de màscares on ningú sap realment qui és l'altra persona. L'època del desfici de l'avorriment s'ha abolit per sempre. Plouen versos que suaus rellisquen xuganers a les meues mans. mentre Quica l'atzar poemes d'home misteriosament feliç mirant sempre endavant. Totes les hores estan plenes d'il·lusions, de viatges espectaculars dissenyats miraculosament a la meva mida. Dansen lleugeres les idees, que en cap moment han estat previstes ni preconcebudes. S'esfumen els mals de caps, tot pensant que res no és impossible. Vaixells plens de desitjos bateguen al meu cor tan jove d'esperit, constantment encès de febrils amors inexperts. Tots els minuts són de glòria i belles celebracions, de cançons d'amor que no tenen final, d'abraços a la vora del foc, d'àpats sensuals i boques per un regalim a la festa. Així, viure és una aposta pels somnis que du cadascú a dintre de si mateix, i la vida és finalment bella.
Darrere d'aquesta dolenta terra només hi ha una altra terra més amarga de xiprers. Una terra immensa que rebenta sense dir-ho, d'amarga fel i tènue d'esperança. Dividida en carrers, pisos, amb avingudes, passeig, fonts. Ara, llunyana, ens deia Vicent fa més de 30 anys, després de tota aquella trajectòria, imagino que aquest últim vers ara seria cada dia més propera. I fins així hem arribat. Gràcies. Acomiadem-se, acomiadeu-se per mil. Fins dissabte proper, si te ve de gust.
Adeu-hi-au.
Moltes gràcies a Radio Clara Llibre i Libertària i a Paco Marín per haver-me convidat.
Gràcies a tu per les teues paraules, per la teua veu, per la teua companyia estimada.
I pel teu optimisme, eh? La vida és bella.
Això ha sigut tot.
De vegades hi ha que posar molta voluntat, eh?
Això ha sigut tot en aquest matí de Ràdio Clara Lliure i Llibertària, al 104.4 de la FM. Aquest matí sense possibilitats de gravació. Qui vos parla, Paco Marín. Fins dissabte proper. Passeu-lo bé, feu bondat, eh? Passeu-se per la Fira del Llibre. La Fira del Llibre, la Fira Alternativa, ahí al Riu Túria, que estarà avui i demà encara. I no us oblideu, si vos en sobren uns euros, de entrar en la pàgina de Ràdio Clara i deixar-nos alguna almoina, alguna ajuda, que estem necessitats. Els aparells estos cada vegada estan més vells com nosaltres i comencen a fallar i tindrem que substituir-los. Així és que ja sabeu, ja podeu fer des d'un euro fins a una subscripció, fins a una donació més o menys gran o minva, i com vos vinga de gust i com pugueu. Esperem la vostra solidaritat i sobretot la vostra presència i la vostra, com no, escolta activa. Fins aviat.
Jo vinc d'un silenci que no resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci antic i mullat, gent sense místics, migrants capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita